Em van dir, quan trobis la senyora Tura, la teva vida canviarà. Em vaig passar la vida buscant la tal senyora Tura, una imatge indeterminada que m'havia construït a mida per aquell nom. Pensava que aquest canvi seria millor. Sempre havia de ser millor. Però quan la vaig trobar, la tal senyora Tura era un senyor de 1,90 m que li faltaven tantes dents com neurones. Va treure un ganivet i, efectivament, la meva vida va canviar per sempre.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. El fantàstic té moltes formes, molts continguts, moltes variants, fins al punt que hi ha creacions audiovisuals, literàries i esdeveniments per tots els gustos. El programa d'avui serà una mostra clara d'aquesta realitat, d'una banda perquè parlarem amb en Ferran García sobre la seva última novel·la, Guilleries, una obra en terra de ningú que no deixa indiferent als lectors. També us enumerarem els finalistes dels Premis Imperdibles organitzats pel Biblionauta i coneixerem Multiverso, la segona novel·la de Chris Martos. D'altra banda, us farem crònica de l'Estarroco Unlimited, que ha tingut lloc el cap de setmana del 19 i 20 de febrer al Saló Firali de Congressos de Tarragona. Escoltarem les valoracions del seu organitzador Ivan Carrasco, així com una entrevista amb Bernard Bullen, de The Mandalorian. És el que donarà de si el 13è Quimèric de la 6ª temporada, que fem possible amb la Marina Tovella i l'Iker Mons a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
I avui comencem el Quimèric parlant dels Premis Imperdibles organitzats pel Biblionauta perquè ja tenen nominats. Hi ha 24 candidats a millor llibre fantàstic en català publicats el 2021 i 26 com a millor llibre fantàstic traduït al català. Marina, Iker, què tal, com esteu?
Molt bé.
Hola,
tu què tal?
Voleu llegir aquests 50 llibres així d'una sentada o què?
Són molts, eh? Bueno. Està molt bé.
Ara la cosa és que la gent pot votar entre aquests candidats per decidir el que seran els finalistes. Mm. Llavors, us explico una mica el procés.
Okay.
Si entreu a la web de la pàgina del Biblionauta, estan tots els candidats amb les seves portadetes, perquè no us confongueu de llibre.
Vale.
Llavors, hi ha títols bastant destacats que han donat molt que parlar en l'últim any. Per tant, jo prevec ja una dura pugna en aquestes votacions. Hi ha títols molt variats, de diferents gèneres, diferents formats, en el cas dels traduïts, sobretot, de diferents èpoques. Sí, clàssics que també s'han traduït al català.
Sí.
I res, com podeu contribuir? Doncs fins al 15 de març es poden votar entre els candidats. Heu d'entrar a registrar-vos a la pàgina del Biblionauta, això sí, si no ho heu fet d'anys anteriors. I del 16 al 31 de març es poden votar els finalistes.
Fantàstic.
Llavors, l'1 d'abril coneixerem els guanyadors dels Imperdibles. Per tant, fem una crida als oients, si volen participar.
Sí.
I ser els jurats de...
Exacte, feu acte de democràcia.
I no deixem de parlar de literatura. El sabadellenc resident a Eivissa, Chris Martos, acaba de presentar Multiverso, la segona part de la saga del Código, encetada el 2013. Martos és un artista polifacètic. És compositor, cantant, dramaturg, director de curtmetratges i també escriptor. En la seva última publicació, el protagonista viatjarà a Eivissa per resoldre el misteri més antic de la història. Quins són els camins que uneixen la vida i la mort? En descobrim una mica més amb l'entrevista que li ha pogut realitzar la Marina Tovella després de la presentació de Multiverso a la llar del llibre.
Empieza explicando de qué va la saga El Código.
Pues mira, la saga El Código de momento son dos novelas, hay una tercera que se está escribiendo, que espero poder publicarla a lo largo del 2022, supongo que a finales. La primera novela narra la historia de una persona que tiene un accidente de circulación y fallece. Entonces, el novio de esa persona queda muy triste a raíz de ese acontecimiento, pero por medio de la madre de ella, de su suegra, le llega un diario que ha escrito ella antes de morir, ¿no? Entonces, él empieza a leer ese diario. Y bueno, pues casualmente en ese diario lo que descubre es que ella había dejado un montón de fórmulas, de escritos, que narraban los caminos que existen para unir la vida y la muerte. Es como si fueran pequeñas pistas que ella le dejaba para que él a lo mejor la buscara. Entonces él empieza un camino de búsqueda que le lleva a la isla de Eivissa. y ahí pues se encuentra con otros personajes que casualmente ahí es donde está el misterio de la trama. También habían conocido a Ana, no se sabe si a la misma o a otra, pero que tenían mucha conexión, que también conocía la existencia de ese diario, y de ahí pues bueno, empieza una búsqueda de respuestas, ¿no? Esta segunda es una continuación de la primera, no es una segunda parte. Es una historia que la personaje principal es una doctora especialista en oncología molecular, que también le gusta la astronomía, y entonces un día de forma casual tiene contacto con ese diario a través de un paciente que le llega al hospital, que es Samuel, que es el personaje de la primera novela. Entonces de ahí empieza una trama paralela que abre un montón de subtramas y que se entrelaza con la trama de la primera novela, ¿no? Y entonces empieza a revelar una serie de respuestas que se quedan abiertas en la primera y te lleva también hacia un punto de no retorno, tanto de los personajes de la segunda como de la primera, ¿no? Que acabarán uniéndose todos y llevando a la tercera, que es la que estoy escribiendo ahora.
¿Y de dónde surge la idea de la vida y la muerte, este concepto tan
amplio? Pues mira, yo desde pequeño siempre he escrito mucho al respecto, o sea, desde canciones, y en mis discos hay varias canciones relacionadas con la muerte, con el amor más allá de la muerte, en fin, con la conexión entre los mundos. También hay... También escribí muchas poesías en su momento relacionado con esto, y bueno, se ha trasladado a este concepto, a esta obra, que es más literaria, ¿no? Pero siempre a mí me han influido mucho esos temas, ¿no? Luego si observas dentro de la trama también, como he dicho antes en la presentación, se narran momentos que han sido reales, por ejemplo el accidente de avión del 72 en la isla de Ibiza, que ha sido real, que fallecieron, es uno de los accidentes más graves de la historia de la aviación en España, y bueno, de ahí es como que siempre la muerte me inspira a ahondar un poquito, ¿no? a arañar un poco en la trastienda de la muerte, porque yo creo que está siempre muy, muy cerca de lo que son los sueños, de lo que es la parte digamos de trastienda de la realidad, ¿no?
Uh-huh. Esto tiene relación también lo que nos cuentas de que Ana en su diario explicaba cómo llegar el paso de la vida a la muerte. Uh-huh. Tiene mucho que ver con el fantástico. ¿Cómo sí, surge, no?
Claro, la primera novela está en dos terrenos, en el terreno del misterio y también en el terreno de lo fantástico, porque Ana, cuando entras dentro de lo que es la trama, te das cuenta de que no es quien parece ser, ¿eh? No es una persona, seguramente, es algo, es un ser, ¿eh? Te vas dando cuenta a medida que vas leyendo la trama. No quiero contarte mucha cosa más para no hacer spoiler, ¿no? Pero sí que en esta segunda novela entra de lleno absolutamente en el terreno de lo fantástico y de la ciencia ficción, porque trata tanto mitología egipcia como astronomía, ¿no? Y entonces es como que está conectado todo con una esencia fantástica detrás que está hablando continuamente, no solo de la vida y la muerte humanas, ¿no? Sino de la conexión de lo que pueden ser a lo mejor las almas o los viajes interestelares, un poquito de eso.
Tu novela no se encapsula solo en el misterio, en la primera, sino también eso, fantasía, espiritualidad, mitología, también nos cuentas en la charla, son un montonazo de temas que todo tiene que ver un poco también con la filosofía, ¿no? Todos
sí.
Temas así muy reflexivos.
Sí, sí. Sí, de hecho sí, o sea, te cuento un secreto entre nosotros ahora que no nos escucha
ahora
nadie.
Ahora que nadie lo entiende.
la primera novela, que es El Código, tiene, o sea, al final de cada capítulo hay transcrito una página o dos del diario de Ana directamente. O sea, es como que entre tú y yo te digo que lo primero que yo escribí fue el diario de Ana. Y el diario de Ana es filosofía pura, es lo que ella considera que es la vida, que es la muerte, que es el amor verdadero, la posibilidad de interconectar nuestras esencias más allá de la propia vida, ¿no? Entonces es filosofía, es se podía leer solo, puedes coger la novela y leerte solo los finales de cada capítulo, que son las páginas del diario de Ana. Y luego está la ficción y la trama que la envuelve, que está en la propia novela. Por eso te digo que sí que es cierto que la filosofía, y luego también un poco, pues no deja de haber un poco también de la filosofía del propio autor.
Uh-huh. Y bueno, ya última pregunta, un poco para lucirte también. Dime algo que le dirías a los lectores, a los oyentes que tenemos, para que lean tu novela.
Pues mira, yo os diría que la leáis. Todos aquellos que realmente no hayáis perdido la esperanza en seguir soñando, en seguir pensando que hay muchas más partes en la realidad de las que nosotros somos capaces de percibir, y que toda esa realidad que está detrás está junto a nosotros en cada momento, ¿no? Y entonces, si realmente quieres pasar esos niveles, si quieres, atravesar ese umbral que te lleva hacia el mundo de la fantasía, bueno, quizá esta novela es un buen comienzo.
Vale, pues muchísimas gracias, Cris Martos.
Muchas gracias a vosotros.
Quimèric, quan l'excentricitat es converteix en normalitat. La crònica del fantàstic.
Al programa anterior vam estar parlant de l'Starraco... Li havíem dit Starraco Wars, però es veu que han canviat el nom,
sí,
no?
Sí.
Starraco Unlimited.
Efectivament, quin
I,
anglès.
I l'Iker ha estat allà passant el cap de setmana, sí, donant-ho sí. tot, i a més puc donar fe que ho ha donat tot, perquè anava rebent notes de veu d'ella, ara he fet això, ja he fet allò, uau, vamos! Llavors, ara vull que ens ho expliquis,
ser,
no?
Va ser una experiència interessant, perquè, de fet, és el primer cap de setmana, no?, que decideixo, doncs vinga, va, anem a treballar. I vaig agafar-me un hotel, i el millor de tot era el xiringuito que tenia muntat a l'habitació, que tenia tot instal·lat a l'escriptori, amb tot encès, i al dematí del dissabte anava, gravava quatre coses, tornava, ho deixava tot al portàtil, editava quatre coses mentre menjava, tornava, gravava...
La màgia del periodisme.
Un crac, bàsicament.
Em sentia de veritat com un periodista d'agència.
Al seu 21 anys, ja, un gran periodista.
20 encara, eh? Encara no els he complert, els 21. Vaja.
Doncs tu, 19 i 20 de febrer, que vas donar-ho tot allà al Palau de Congressos de Tarragona... I, bueno, quin era l'ambient? Perquè, doncs... clar, ja vas estar també a l'edició anterior, que era fa mig any, fa 7 mesos.
Sí.
L'ambient,
es nota,
què?
La diferència.
Semblants? Millor?
Jo crec que es nota. Era més animat, veníem de pandèmia, ja estem més tranquils, menys restriccions, amb molta afluència, molts somriures amb els ulls, perquè encara portem mascaretes. I l'acte continua sent un punt de trobada per totes les edats, famílies i, com no, friquis. Per tant,
com home,
va ser fantàstic.
Era una crida friquis, si no anem friquis malament. Algo no hem fet bé.
I la temàtica d'enguany, tot i que sorprengui, ja sabem que Star Wars sempre ha sigut la bandera del festival,
sí.
Però en aquest any van decidir que havia de ser Bola de Drac.
Em sembla perfecte.
I l'Ivan Carrasco, impulsor del certamen, n'explicava el motiu.
Bola de Drac va ser una sèrie que ens va... influenciar moltíssim a tota la generació dels 90, que ara són els que tenim 40, 40 i pico anys i ja comencem a tenir fills i tot això, i llavors per això li volíem dedicar a Bola de Drac, que és que Bola de Drac, quan nosaltres vam començar, i encara segueix, llavors hi ha com dos o tres de generacions que coneixen a Bola de Drac, i llavors teníem que fer Bola de Drac sí o sí.
Doncs sobre el públic, sorprèn, perquè Starraco Unlimited és un certamen per tothom, ja ho dèiem, famílies, amb criatures i friquis per igual. I la procedència dels espectadors és ben diversa. Des de l'organització calculen que més del 70% no són de Tarragona.
Espero que l'Ajuntament de Tarragona els hi reconeixi això, aquesta bandera de turisme.
I de fet, arriben de totes les parts del territori i fins i tot de França.
Vamos.
De Perpinyà, concretament.
Ja són
Carrasco
ganes, sí.
Ho veu l'èxit d'un format més que consolidat.
I quina és la clau d'aquest èxit, Iker?
Ostres, t'agradarà la resposta. Molt fàcil. Perquè ser friki està de moda.
Ser friki està de moda. És a dir, els que som, entre cometes, frikis de tota la vida, els que... Tenim que parlar així. Érem els marginats del col·le, de petits, érem els que tothom ens miraven com coses rares, ara ens miren com, que guai, tinc un col·lega friki, no sé què, no sé quantos. I ara, clar, amb tot el moviment aquest de Marvel, de DC, de totes aquestes pel·lícules que a tothom li agrada, ha hagut un creixement friki brutal. Llavors, ara hem passat de ser uns, una mica uns apartats a ser ara els guais.
De cara a la magnitud, bueno, què dir, s'han passat, no diré més. Només cal fixar-nos en la xifra dels expositors i els passis.
Més de 100. Entre associacions, merchant, artistes i això, sí, més de 100. Mira, te puc assegurar que nosaltres en passes, només del personal que tenim aquí, donem més de 700 passes entre associacions i tot això.
I tenien un pla B?
Doncs sí, tenien un pla B preparat per por a la pandèmia.
Clar,
i una por que es nota en les restriccions, perquè es va notar fins i tot en la venda d'entrades anticipades.
El que hem notat que la gent s'esperava moltíssim a comprar l'entrada. És a dir, te puc assegurar que una setmana abans nosaltres estàvem una mica espantats perquè dèiem, és que no estem venent entrades anticipades. I de cop ha començat un boom, 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 i cada dia era algo espectacular. Llavors és el que ens hem trobat, que la gent s'espera molt més a comprar les entrades.
A Star Rock Unlimited està més que consolidada. Des de l'organització es veuen confiats de cara a l'estrena del seu multivers.
Sí, la veritat és que sí, perquè ens ha passat, per exemple, un esdeveniment que estem preparant a Sarrià, que és un poble molt petit del costat de Girona. Abans de que nosaltres obríssim xarxes, ja la gent ja va començar a trucar-nos, escolta, que sabem que feu alguna cosa a Sarrià, que no sé què, que m'apunto, i nosaltres, però si encara no hem anunciat res, però el boca a boca ja va començar. Llavors, clar, sens dubte, això no fallarà.
I què és el primer que veus i que recordes de l'anime en català?
Home, els openings. Doncs amb aquesta voluntat de recordar amb nostàlgia els animes de la nostra infantesa, Laia Guilanyà i Cristina Ramírez van crear Yonenki Music, un projecte nascut en pandèmia que vol recuperar les cançons més importants de l'anime, Sakura, Inuyasha, Magica Doremi, etc. I fins i tot crear-ne openings nous en català. Expliqueu-me, com va néixer aquest projecte?
Tot ve de que ja ens coneixíem des de petites i també que les dues estem dins el món de la música, llavors, clar, tenim moltes coses en comú. I parlàvem de fer un projecte just de... Jo soc pianista, de que l'acompanyés jo a ella, que volia fer uns projectes amb els seus companys. I com que va venir la pandèmia, em diu, bueno, pues nada, pues ho fem entre nosaltres i...
Sí, dia la vaig trucar i li vaig dir, i una cosa, per què no fem un medley dels dibuixos de Corren amb petites? I va dir, sí, literal, que en unes hores ja el teníem.
El
vam gravar i vam veure que tenia bastant ressò i vam dir, doncs fem un altre, i així.
És que bàsicament el que volíem fer és cantar la música de la nostra infància. I per sort tenim uns dibuixos, un anime, que ens ha acompanyat sempre a la nostra infància. I bàsicament per això estem fent anime, perquè és... el que nosaltres veiem de petites i allò de, oh, que nostàlgic, que hem cantat Fuji Yugi i jo, oh, quan la miaca i no sé què. Clar, el que volíem era aconseguir això, la nostra pròpia nostàlgia de que, algo que compartíem també des de petites, que era Inuyasha, justament. Molt fortament, Inuyasha.
Bon criteri. Què en penseu del doblatge actual, de les cançons actuals, dels openings actuals?
Jo crec que justament ho hem comentat, que el que a nosaltres ens crea nostàlgia és que vam poder viure tot aquell boom i poder veure's tots en català, els animes en català i els openings en català, clar. Ara és que no hi ha ni anime en català. Llavors, clar, hi ha openings actuals, brutals, que nosaltres hem adaptat, però clar, no és el mateix perquè la gent jove d'ara, els adolescents, els nens d'ara, no ho estan vivint. No és el mateix, jo crec que és per això, precisament, perquè hi ha openings brutals, jo què sé, de Kimetsu no Yaiba, de Beastars, de Fruits Basket, ho estic tirant per a casa, però és una mica això, no? My Hero Academia, brutals. Però clar, per molt que els adaptem, si la gent no mira en català, vull dir, la gent els escolta en japonès. Llavors, clar, opinem que són brutals, però que clar, no... No?
Que hi ha un buit, sí. Vull dir, nosaltres podíem viure amb històries com la de l'Inuyasha, com la de Bola de Drac, com la de Màgica Doremi, que ens va tocar també molt de prop, però els nens actualment a la tele no estan vivint cap història, no es poden emocionar, no tenen cap vincle amb la tele, simplement la veuen per veure-la. Jo tinc alumnes que veuen la Isla de Tentaciones i dius, no caldria, no tenen contingut per ells.
per desgràcia, és veritat, falta contingut juvenil. De fet, ara que has mencionat Boku no Hero Academia, hòstia, mira, no sé quanta pasta li donaria a Netflix perquè fes el doblatge en català. Imagineu-vos la patada que seria.
Sí, 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 clar, evidentment, i més una sèrie d'aquest estil, que és, no vull dir així, però com un bola de drac actual, no? Per dir-ho d'una manera, i clar, a Netflix està en castellà algunes temporades, però clar, si ho fessin en català, i ja no a Netflix, si hi hagués una plataforma que impulsés tot això, que donés veu a aquí tenim tot en català, és que ho mirarien en català, perquè jo tinc alumnes que miren Bola de Drac i em miren en català perquè els pares em miraven en català, però és que tinc alumnes que no saben que existeix el català. Llavors, clar, és com, el que falta és aquí l'impuls que no existeix.
Sí, ja és suficient que jo hagi de veure els animes que, de la meva infantesa per YouTube, per canals que en dos dies moriran. Per què? Els que paran.
Clar, és que has de consumir de manera il·legal. Vull dir, és molt trist dir-ho, però és l'única manera, és que no tenim accés a res. Hi ha alguns que sí que estan en DVDs, hi ha alguns que sí.
Però encara que hi ha accessos, per exemple, a Bola de Drac, que està en DVD, en català no és tan fàcil de trobar, perquè està sempre esgotat perquè ho han deixat de fer. Llavors, què has de fer? Pues ser un pirata, perquè si no, no pots veure el que a tu t'agrada veure.
I quins openings teniu en ment ara per cantar? Vinga, va, exclusiva. La propera fita que us marqueu.
Avui ho havíem de parlar, justament. Però teníem en ment fer un medley així divertit, amb cançons com... A veure, dic com, perquè ho hem d'acabar de parlar. Però perquè ens fem una idea...
L'ending de Keroro, per exemple.
O l'ending de Chin-chan, que canta el Marc Zani.
Un medley així. També tenim un medley de les Tres Bessones, per exemple, també el tenim pensat. També tenim algun opening d'un anime que sí que s'ha doblat al català, però l'opening no. Tenim un ja... que jo crec que serà el proper que surt.
I també tenim algú de Naruto. Anem treballant també amb el que ens mana el cor, no? Si ens agrada el Detectiu Conan, pues farem alguna cosa de Detectiu Conan, encara que no estigui Sailor Moon.
Sailor Moon. Tenim un medley molt pendent de Sailor Moon.
Sí. Hem de fer tantes coses, perquè hi ha massa temazos.
Bueno, us deixo amb la reunió de producció que hem fet aquí en un moment. Moltíssimes gràcies, un plaer.
A tu, gràcies a tu per haver vingut i per l'entrevista, un plaer, moltes gràcies.
Una abraçada.
Si voleu cantar alguna cosa.
Què cantem?
Què vols que cantem?
Sí, va, escolto.
Digues un anime.
Ostres. Mira, en honor a que l'any que ve al Saló del Manga, exclusiva, al Saló del Manga aniré disfressat, cosplayejat, de Sakura Caçadora de Cartes. Endavant.
Per favor, un moment, et voldrem veure.
Sisplau.
Home, i tant.
Et vull conèixer, et vull veure, saludar-te, que solet estic, no puc dir-t'ho, però vull fer-ho. I sovint perdo les grans ocasions. Per què? Per què? Jo vull que tots dos obrim les ales i fem junts maratons anant pel cel, somiant plegats.
Estupendo, moltíssimes gràcies. Un dels grans reclams del certamen va ser Bernard Bullen, actor de teatre i cinema que va participar a la sèrie The Mandalorian, fent del paper del pare del protagonista. Era un paper secundari, sense diàleg, però d'aquells papers que determinen el to de la trama. Vaig poder escoltar la seva història, una experiència divertida però plena d'emoció. ¿Estás emocionado?
Sí, estoy muy... muy emocionado y muy contento de estar aquí en Starraco. Ya me has pillado en el fin del día y estoy muy contento. Estoy muy contento porque ha sido muy bonito ver a tanta gente que ha venido a las firmas, a hacer una foto conmigo y luego a la charla, ¿no?
Hablemos de ese tema por el cual te han traído aquí. ¿Cómo ha sido trabajar en una producción tan importante como The Mandalorian?
Pues mira, lo he dicho en la charla antes y siempre lo digo, y cuando me lo preguntan es cuando me doy cuenta de que no lo he soñado, ¿no? De que fue real y de que un chaval de Madrid, bueno, mitad inglés, con aspiraciones de ser actor y que bueno, poco a poco lo fue consiguiendo con trabajo muy duro. De repente vi que iba a ser parte del universo Star Wars, ¿no? Que no lo supe hasta que no me confirmaron el trabajo y supe lo que era, ¿no? Pero ha sido un sueño que cualquier fan de Star Wars, que a mí me pilló el retorno del Jedi, pues hubiera querido hacer. Y esto ahora mismo que me estás haciendo la entrevista ya es parte del sueño, ¿no?
Hablemos de ese 8 de enero de 2019. ¿Cómo recibiste la llamada?
Pues mira, yo acababa de volver de Londres, porque al vivir en Los Ángeles, las navidades pues me iba 20 días o por ahí, que siempre me decían, pero ¿por qué te vas tanto tiempo? Digo, porque en España tenemos reyes y tenemos que quedarnos. Y ya entonces, en diciembre, mi manager me había confirmara si estaba disponible para dos fechas de rodaje. Habían cambiado las fechas. Ya no era solo un día, al principio era un día, iban a ser dos días, y entonces, pero que bueno, que tenía que esperar. Pero ya me dijo el manager, ya cuando te preguntan una segunda vez si estás disponible para dos fechas de rodaje, es que es posible que te coja, pero yo no sabía nada de lo que era todavía. Y entonces al volver, yo volví el día 8, volví el día 7, el 7 de enero, el día 8... Estaba en casa, pues con un jet lag todavía que te cagas. Y nada, y recibo la llamada de mi manager y me dice, oye, el proyecto de Disney, este que nos han tenido varios meses pasando fases y eso, pues te han cogido. Y yo, ¡ay, qué bien! Tal. Y entonces él en ese momento se enteraba también de lo que era, porque el secretismo absoluto. Y casting estaba diciendo que el proyecto se llamaba The Mandalorian. Yo, ay, ¿cómo me suena eso? Y entonces en ese momento me dice mi manager, holy shit, ¿qué significa en el puedo, me cago en la puta, ¿no? Star Wars, y ahí se me cayó el teléfono de la mano, fue como, y dice, bueno, te van a empezar a llamar de producción, son dos días, esto, lo otro, y bueno, pues a partir de ahí la vorágine de saber que iba a ser de repente parte de Star Wars, y entonces todavía no sabía el alcance de todo eso, ¿no?
Hablemos de ese proceso de Disney, de ese secretismo, pero secretismo llevado al extremo, porque hablabas de estudios secretos.
Sí. Ah, sí, eso es muy... Estaba rodado, filmamos en un set que está, o sea, que es parte de los Manhattan Beach Studios, que son los más grandes de Los Ángeles, que están en Manhattan Beach, pues se llaman así, que es como a 45 minutos en coche de Los Ángeles Centro, y que tienen una parte, ya está apartado porque está casi al lado de la playa, pero que íbamos en un furgón negro, pues como jefes de Estado, o sea, las ventanas negras, todo negro, solo veías de frente, porque claro, el conductor tiene que ver por dónde va, y yo me acuerdo que atravesábamos los dos días, tanto ir, volver, porque hacíamos varios viajes, procuraban que estuviéramos ahí lo máximo posible, porque estaban ya apartados del estudio grande. Y estaba en unos estudios secretos amurallados. Yo me acuerdo que pasamos una vía de tren que ya no se usaba. Era como un descampado raro ahí. Y amurallado y como Skull Island, parecía eso. De verdad te lo digo. Y claro, que no sabes, tú no sabes llegar ahí si no conoces la zona. Entonces, claro, con un secretismo absoluto. Sí.
Momento serio. ¿Cuándo dijiste, ostras, esto es real? ¿En qué momento asimilaste la repercusión que tenía la serie?
Esto es muy bonito. Porque durante los días de rodaje, aún sabiendo dónde estaba, teníamos que estar concentrados, no podíamos en ese momento... Toda esa energía era en la fuerza física que necesitaba para las escenas y en la carga dramática. pero cuando terminamos de grabar el último, la última secuencia, que es una de las que ves que yo estoy llevando ya al niño corriendo hacia el búnker, ese plano, pues el segundo día, 2 días y medio fue pues el tercer día, ya pues ya era mi última toma, dijo el ayudante de Taika, Bernard y Alexandra han terminado, y Aiden, y bueno, pues muchas gracias, aplaudiendo todos, y de repente yo miro, miré hacia la izquierda, y como he dicho antes, todas las casas y todo el decorado era real, o sea, estaba construido y todo. Ay, mira, está sonando Star Wars por ahí. Y vi la típica puerta que sale en Star Wars, que hace los botones, ¿sabes? Y vi, claro, entonces vi eso, ya había terminado, me giré, ya vi todo el decorado, vi los extras, la gente tirada por el suelo, y ahí empecé a llorar como una magdalena. Fue como un momento como, ostras, que es lo que he estado haciendo, ¿no? Que es lo que... Y tanto me emocioné que vino una asistente de producción, ¿estás bien? ¿Are you okay? ¿Are you okay? Yo sí, es... Y me dice, es mucho, ¿verdad? Y le digo, sí. Y digo, no me quiero ir. Le dije, no me quiero ir. Y me dio un abrazo, fue muy bonito. Y ahí es donde me di cuenta, en un primer momento. Luego estuve una semana en casa como si lo hubiera soñado, y luego ya fue, claro, ya cuando los medios empezaban a hablar de todo, cuando vi el interés de hacerme una entrevista, de tal, que empezó poquito a poco, ahí es cuando me di cuenta de la repercusión, y ahí estaba todavía ahí en Los Ángeles, cuando hice mi primera firma, que yo pensaba, aquí no va a venir nadie, no creo que en una librería, había salido el tercer capítulo, y sí que vino gente, y era como, ¿sabes? Me quedé flipado, ¿no?
Y cuando se estrenó la serie, ¿cómo viste tu capítulo?
Pues mira, estaba en casa de... Yo ya había dejado mi apartamento de Los Ángeles en el verano ese, y me estaba quedando... Vine expresamente a Los Ángeles para ver Mandalorian y el estreno y todo, y pues con muchísima emoción, porque no... Ya sabía que, bueno, lo más emocionante fue saber que yo estaba en el tráiler, en el primer tráiler. Nuestra escena corriendo estaba, eso fue como, no me lo podía creer, que estaba ya en el tráiler de la, y la repercusión que estaba teniendo y todo. Pero ver los capítulos, pues yo me estaba quedando en casa con unos amigos, y lo bueno que era, o sea, verlo y que era parte de eso, y el primer, y luego... que había que esperar una semanita y todo eso, pero que era, aunque eran 25 minutos, o sea, tan bien hecho, pues fue muy emocionante.
¿Me podrías explicar alguna anécdota del rodaje graciosa?
Bueno, es la que digo siempre antes, la explosión que hay del muro, alto, grande, pues cuando entra el droid, esa fue real, o sea, es una explosión real, y te digo que es graciosa porque... todas las tomas siempre nos decían, mira, vas a hacer esto, va a pasar esto, y las repetíamos varias veces, y en una de, esto fue en el segundo día, nos viene la asistente de dirección y me dice, mira, ahora vas a salir de esa casa, y yo, ¿veis el muro este de aquí? Y estábamos yo con Alexandra, Aiden, que estaba siempre conmigo, mi hijo de tele, más rico, y me decía, pues ese muro va a explotar de verdad, ahí se supone que entran los droids, y de hecho pusieron una réplica del droid a tamaño natural, un monstruo horroroso. De hecho, era más horroroso en la réplica de cartón piedra que luego el dibujo primero era con colmillos y todo, era como, sí, era muy raro. Y claro, nos quedamos, va a ser una explosión, y como, no, sí, va a explotar, y lo vamos a hacer en una toma. Así que ahora sí que os vais a tener que poner los tapones para el oído. Estamos cagados. O sea, porque acá tú sabes que va a haber una explosión tremenda, sabes que tienes que ir de ahí, pero no sabes el magnitud de la... Claro. Estábamos ahí, Aida estaba ahí, tengo miedo, tal, no sé qué. No pasa luego como si fuera su padre, ¿verdad? Es que fue como... Y lo que veis, la reacción de Alexandra, y luego yo, era real. O sea, yo sí sabía que tenía que mirar para atrás, y nos caímos, casi la aplastó a Eden, que esa parte no la pusieron porque, claro, el poli. Pero claro, luego estuvimos con el pitido de la explosión ahí como una hora todavía, ¿eh? Y luego lo vimos, nos dejó Taika verlo en el combo y nos quedamos alucinados.
Vas a ser siempre el padre de Mando, quédate con eso, porque no te lo va a quitar nadie. Y muchísimas gracias por la entrevista.
Y has dicho una cosa que es verdad, que ya me lo dijo el año pasado en una entrevista, me dice, pase lo que pase, tú eres el padre del Mandalorian para siempre, y eso es lo más bonito.
This is the way.
This is the way. Muchísimas gracias.
Doncs molt interessant, Iker, aquestes entrevistes que has portat directes de Star Trek Wars a de Star Trek Unlimited, perdó.
Ai.
I tindràs més contingut, oi? Que
sí.
Podrem anar escoltant els següents programes.
Sí, estarà seccionat perquè, bueno, em vaig passar gravant coses i...
Cap problema. Tenim mesos per davant
de
temporada.
Exacte, i tindrem molt contingut.
L'entrevista. Hi ha moltes maneres d'explicar una història. A vegades, el com s'explica aquesta història és el que li dona la força, el que impacta, el que deixa el lector trastocat i li genera una mena de ferida que es queda molt de temps. Això és ni més ni menys el que sents quan llegeixes Guilleries, l'últim llibre de Ferran García publicat per Males Herbes, una novel·la que transcorre al Taradell de finals del segle XIX que està causant una onada de sensacions entre tots els qui ja l'han pogut llegir i que ens agradaria que vosaltres també poguéssiu sentir. I per això, avui parlem amb el seu autor, el Ferran García. Benvingut al Quimèric.
Hola, què tal? Gràcies.
A veure, anem a fer una cosa molt complicada, que és que en aquest programa acostumem a parlar de novel·les del fantàstic, però Guilleries queda una mica, no, en el limbo. No és exactament o no obertament del fantàstic, però té com un rerefons que sí que podria recordar això, no? I que la gent que ho llegeix, els lectors els hi pot abocar això. No sé quin era el teu sentir quan escrivies aquesta novel·la, si li havies posat etiqueta o no.
No, la veritat és que no. Bueno, una miqueta sí, una miqueta en el sentit del gènere, potser del western, però en un sentit molt ampli del terme. Perquè, bueno, la història anava per una altra banda i quan vaig pensar-la en format aquest gènere, aleshores sí que vaig veure que la cosa fluïa bastant. Però vaja, això que deies del fantàstic, en realitat crec que Guilleries i en molts altres llocs hi ha com molta mitologia, hi ha com molt, sí, molt imaginari, molta màgia, molt ritual, i per tant, bueno, les fronteres es difuminen molt en tots aquests gèneres. I de fet apareix molta, no? Es traspassen moltes coses que van més enllà de la realitat i, per tant, en el fons, sí, que podríem estar parlant perfectament d'un llibre fantàstic, així... en el sentit del gènere. Eh? No...
Així, si els oients diuen alguna cosa, que ho ha justificat l'autor. Eh?
Exacte. Estem bé, estem correctes, seguim l'ortodoxia, no hi ha problema.
Tu has parlat del western, l'editorial diu western crepuscular. Què és exactament, sí, un western crepuscular? Perquè jo ho veia i pensava, ai, a veure què serà això.
Jo ho vaig haver de preguntar, també.
També.
Però després ho entenc, eh? Sí, western en el sentit, bueno, del gènere western, que, com ja sabem, també és com el fantàstic i altres gèneres són hiperamplis, són molt permeables i admeten de tot. Western, bàsicament, crec jo, perquè té cavalls, no hi ha western sense cavalls.
Vale, sí.
Té paisatge. Té i la relació tant amb els cavalls, de l'ésser humà amb els cavalls i amb el paisatge és molt especial, això en els westerns sempre hi és. Hi ha violència, que normalment són pistoles, però bueno, hi ha una violència com latent, constant, no? És tot el paisatge, és com els éssers humans són com una violència, però que està allà, sempre és perillós. Hi ha un perill constant per tot arreu, això crec que en el western també hi és. I finalment crec que hi ha com una redempció. La redempció crec que és quan tu vols parlar de redempció, d'algú que ha fet alguna cosa i que vol redimir-se a través del que sigui, crec que el gènere western funciona molt bé. Aleshores, crec que western va per aquí i crec que encaixa. El del crepuscular o crepuscle...
Per ser més romàntic, potser, no?
És el que més em va costar també una mica. És un món que s'acabi i un que comença, és tan simple com això. I en el western moltes vegades passa, excepte quan les pel·lis o el que sigui és just en el centre de l'època western, però normalment, últimament especialment, són westerns que ja som del final de l'època, quan ja la cosa s'acaba, quan aquells paisatges immaculats s'acaben, comença a entrar el ferrocarril, comença la industrialització, comença, no, el fum, comencen els cotxes... Per tant, és això, no? Un món que se'n va, un que comença, i entre el mig, entre les dos mons, pues hi ha la història, i d'aquí el del crepuscle.
Home, a mi m'has convençut, eh? Sí. No sé vosaltres, sí, eh? Sí,
el tema sembla interessant.
Tot i que sona eufemisme, eh? He de dir.
Eufemisme?
Sí.
No sé.
No sé. No,
això és estratègia editorial, no?
Exacte.
Sí, bueno, en comptes de fotre tot aquest rotllo, doncs pues mira, són dues paraules, western,
western.
Exacte.
És més fàcil. Per això existeixen les etiquetes.
I tant.
Exacte.
Vas néixer a les Guilleries, concretament a Taradell. Volies fer una espècie d'homenatge a la teva terra o simplement has volgut aprofitar la màgia que té per explicar la teva història?
Sí, en realitat no era tant un homenatge. Més aviat, si és algun homenatge, és un homenatge a la meva família, a la meva mare, a la meva àvia, que apareixen sempre una mica per aquí en diferents personatges. No tant a la meva terra, diguem. És sobretot perquè és el que conec. Aleshores, bueno, intentes, òbviament, ficciones i t'inventes tot el que pots, però parteixes d'un material, en aquest cas ho tenia molt fàcil respecte a altres coses que he escrit. Per què? Perquè, hòstia, m'ho conec molt, he passejat molt, he viscut molt, la meva infantesa, la meva joventut. Aleshores, ho vas allà, ho respires, has escoltat mil històries, has tocat mil boscos, mil arbres, i el material de partida era molt, molt fàcil, o molt, el tenia molt a dins. I com que era una cosa com molt emocional, o així, si més no me la imaginava jo, m'era molt fàcil aquesta connexió emocional i després traslladar-la perquè estava allà. Aleshores, bueno, són coses que hi he viscut, i per tant no és tant un homenatge directe, sinó indirecte, perquè, bueno, perquè hi he passejat per allà des de que era petit fins ahir, que també hi vaig tornar a anar. O sigui que, sí.
Quan llegim històries com la teva, estem molt acostumats a que es triï com a escenari els Pirineus, no? Canto jo i la muntanya balla, les obres del Pep Coll, la companyia nòrdica, són llibres que m'han recordat, en certa manera, a Guilleries. No sé si creus que els Pirineus tenen la mateixa màgia que Guilleries, si al final l'escenari, si tu li aboques aquella història, li aboques a aquelles llegendes i aquell pes, acaba sent igual si és un lloc o un altre del nostre país, i no cal restar en un lloc o sumar amb un altre.
Sí, sí, jo crec que sí. Tenim la tendència, crec jo també, a anar pels llocs potser que ja hem visitat o que algú ha visitat. No? Tu penses boscos, Pirineu, penses, no, jo què sé, neu, doncs igual, les muntanyes. Penses màgia i busques allò, boscos, coses tenebroses, tancades. Sí. Però jo crec que això mateix, aquesta mateixa història podria passar a molts llocs, a molts llocs boscosos del Vallès o de les Gavarres o de la Pla de Lleida. Pla de Lleida seria fantàstic, també seria un lloc fantàstic.
Em sembla que no n'hi ha, eh?
No, de boscos no n'hi ha. Però,
no, vull dir, de novel·les que passin allà, no? N'hi ha poques.
Clar, n'hi ha molt poques, però tu imagina't, en comptes de boscos, és igual, tu pots ser en aquelles planícies absolutes que recorden també molt l'imaginari del western americà, també seria fantàstic. Vull dir que tot aquest ritual, tota aquesta màgia, totes aquestes històries apareixen i poden aparèixer en qualsevol lloc. I si te'n va, i si intentes sortir una miqueta de lo habitual, crec que de vegades funciona millor. Aleshores, sí, lo habitual és això, doncs te'n vas al Pirineu, que té aquesta imatge també més fosca, més sòrdida, sí, més tancada, però bueno, qualsevol bosquet petit d'un poble, segur que hi ha històries i llegendes que han passat allà coses superxungues, o sigui que...
De fet, relacionat amb això, et volia comentar que el teu llibre parla de la mort, de morts bastant horribles, no, per cert, i t'hi recrees, i suposo sobretot que... del dolor, de la pèrdua que suposen aquestes morts, i el vídeo de Sota Bosc de Males Herbes comentaves precisament que estàs, en certa manera, obsessionat amb la mort. Volies que el lector sentís això, que es pogués posar a la teva pell de què és sentir la mort d'aquesta manera?
Sí, una miqueta sí. Sí, al final, bueno, escrivim o fem o vivim en funció també de les nostres obsessions, crec jo, encara que no les coneixem del tot o no les haguem analitzat del fons, en el fons ens movem i bataguem, crec jo, en funció de les nostres obsessions. Jo en el seu moment vaig fer l'exercici d'intentar veure quines eren aquestes, allò que vas mirant interiorment, jo sol, sense ajuda psicològica ni res, i vaig veure que sí, que el tema aquest de la mort anava a dir des de petit, però gairebé sí que és una cosa que està recurrentment voltant-me sempre. Soc quan dic això, a vegades la gent es pensa que, i ara si algú no, si no ens veuen pensant en aquest tio, vés a saber com és, o vés a saber com, no, que és una persona supertorturada, superfosca, està sempre gòticament pensant en la mort, no? Sempre amb, no, carretejant creus, i és, i no, 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 és una persona supernormal, molt alegre, que disfruta moltíssim de la vida.
Ui, Ferran, quan s'ha d'editant, igual. Ai, ai, ai.
Però sí que és un tema que sempre m'ha obsessionat, el fet de ser conscients de que morim i que morirem.
Clar,
que...
això anava a dir, que una cosa no treu l'altra, no? Ser molt conscient de la mort igual et fa apreciar més la vida.
Just, just. Jo crec que és així. Jo crec que és així. Quan més conscient ets de que, bueno, que estàs aquí una temporadeta, que t'han fet un regal immens, no? Uh-huh. T'han llançat aquí uns dies i després te'n vas i ja està. Doncs, pues, hòstia, aquests dies sigues conscient d'això, que és un regal, que és molt greu, a més, bravíssim, que a més és irreversible i que a més no saps quan succeirà. Tot això és molt metafísic, eh? Però bueno. I aleshores aquest dia a dia teu crec jo que és diferent, o com a mínim aquesta és la idea. Aleshores, tot això, intentar-ho també traslladar, però inconscientment, eh? Això ho intel·lectualitzes després, diguem, un cop llegeixes o t'ho expliquen, dius, ostres, clar, és veritat, perquè tu simplement intentes explicar una història i ja està. Però sí que en tot el que he anat escrivint, la mort o aquesta consciència de la mort és una cosa molt recurrent, sí. Sí, sí, estic obsessionat amb la mort, sí.
De fet, els teus personatges s'enfronten a la mort cara a cara, no?, en diferents ocasions, de diferents maneres, però trobo que la majoria ho fan d'una manera molt valenta, no?, de... sé que és el que em toca, vinc, li planto cara i ho assumeixo. No sé si ara mateix, a ple segle XXI, tenim aquesta valentia, vull dir, si, o aquí, no? en el nostre món occidental, tenim aquesta valentia, ens hi podem afrontar d'aquesta manera.
Sí, jo crec que lo de la novel·la, crec que forma part del gènere també aquesta manera d'enfrontar-se a la mort justament tal com la deies, no? També era una altra època i un altre context en el que la mort era quotidiana, era constant. Des de que naixies, la possibilitat de mort era molt alta, tu te n'anaves d'un mas a un altre mas i no sabies què et passaria, hi havia riscos per tot arreu, era molt fàcil que no tornessis, no sé, tenies fills i el part era, bueno, una absoluta loteria. Per tant, la mort era ultra quotidiana. Era una cosa que estava allà, que vivia amb tu, dormia amb tu, menjava amb tu, i per tant la relació, crec jo, era molt més natural. I per tant, a l'hora d'enfrontar-te amb la mort, i en la novel·la sí que és veritat que hi ha algunes morts, és una relació com, sí, com més directa, de mirar-la als ulls i ja està. I jo crec que últimament, bueno, últimament no, els últims anys, decennis, sí que ho hem perdut una miqueta. No dic que sigui ni bon ni dolent, però és una realitat. L'amor, intentem viure com si fóssim eterns, saps? Com si això, l'amor no anés amb nosaltres. Això que et deia al principi, ser conscient de la mort, que et moriràs i que estàs aquí de passada, és important, però fem veure que no, que som eterns i es moren els altres, però jo no.
Jo no vull fer spoilers de personatges, però a mi hi ha una escena que m'ha impactat molt, que és un personatge que sap el que li passarà i no fuig, no intenta protegir-se, no? Va allà i diu, ja sé que és el meu moment, mateu-me, no? Clar, dius, ostres, m'ha sorprès perquè no veig un context en què ningú de que conec pugui dir això, és el meu moment,
això aquí
mata'm.
No passaria, eh?
No? Vull dir, no... No, realment?
Costaria molt, molt. Sí, però forma part del... Crec jo també que... Bueno, vaig parlant del western tota l'estona, però és un western així adaptat, eh? Vull dir, però bueno, en el gènere aquest també, però també en la ficció i la ciència-ficció i en el fantàstic, hi ha molta de mitologia, hi ha molt mite. El western és molt mitològic, encara que no ho sembli. Els bons són bons, els dolents són dolents, tots aquests paisatges... L'western americà no, real no era així, òbviament. Era una cosa molt més mundana. Tot això és una mitologia que s'ha creat. Aleshores, en la mitologia passa això, no? Crec jo, que hi ha els personatges que com que es sacrifiquen, com que tots els elements de les personalitats es depuren molt i s'eleven molt, no? Aquesta, l'honestedat és molt honestedat, la valentia és molta valentia, la por és molta por, la covardia és molta covardia. Aleshores, aquest personatge que en principi, si ho he fet més o menys bé, és una persona com molt valenta, molt recta, molt directa, és una manera d'acabar, diguem, com molt coherent, portada a l'extrem mitològic, gairebé.
A mi em recorda una mica com eren les nostres àvies, no? O parlo de les meves àvies en la Guerra Civil, no? Amb coses que van haver de fer, situacions en què es van trobar i que van reaccionar així, no? Que realment tenien una valentia que nosaltres no tenim, sí, o almenys sí, no la tenim ara, no?
Tothom té anècdotes de les seves àvies en aquest sentit. Sí, sí,
sí, sí. I aquesta senyora, no? És com... És l'àvia, sí, no?
Sí, sí. És ella, sí, sí, sí. De fet, està inspirada en la meva i té exactament a veure amb això. És perquè, ostres, eren dones... Bueno, ara també, però era com... Sí, justament per això, com que la mort era més habitual, hi havia un dolor constant, bueno, era com, vale, ens centrem-nos en l'important, l'altre, doncs ja està, i quan arriben les coses que no ens agraden i que són doloroses, doncs les enfrontem, no fugim d'elles, sinó que, bueno, hi arriba la tristesa o el dolor, doncs l'agafo i a veure què passa amb això, intento gestionar, però no me'n vaig corrent cap a un altre lloc.
Que és el que es porta ara,
Sí, 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 és el que estava pensant, realment.
Jo ara m'heu deixat amb curiositat perquè, clar, parleu de morts molt... horribles, no, deies? I, ostres, no sé si pots fer un spoiler de quina mort...
Ostres,
és... Clar, perquè...
no vull fer spoilers, però jo que sóc bastant morbosa puc dir que hi ha detalls molt escabrosos.
Digues.
No, home, no.
Sense dir noms.
No vull fer spoilers, però no... Coses que se senten, no? que s'expliquen, les materialitzes, no? a Guilleries, no? Una cosa molt crua. Realment, i molt assumida de això és així i és així, no? I és normal, no? Que et desmembrin viu o alguna cosa així, és normal.
Hòsties,
no?
M'encanta.
No, realment és així. Llavors hi ha un altre tema que tractes a la novel·la o almenys m'ha semblat al llegir-la, que és el tema de la marginació, del ser diferent.
Ui!
De diferents maneres, no? Cada personatge ho viu a la seva manera, tots són personatges molt peculiars, tots són personatges que tenen la seva creu i alguns literalment... Això no caduca amb els anys, això de la marginació, del ser diferent?
Jo crec que no. Bueno, i a més, no, tots en tenim proves i crec que, de fet, potser anem a més... Sí, sí, sí. A mi el tema de la marginalitat sempre m'ha interessat també moltíssim. És una altra de les meves obsessions, juntament amb la mort. Ja veus que quina alegria.
Sí.
Però sí, perquè crec que allà és on batega més la vida, en els marges de tot. A mi la puresa em sembla avorridíssima, però molt, molt avorrida, molt. Avorrida i estèril, a més, però biològicament també. És una cosa pura, no es reprodueix, no avança, no fa res. Mentre que on hi ha barreja, on hi ha hibridació, en els marges on contacten dos, tres, quatre, cinc coses, allà és exuberant, allà explotes, te'n vas al delta, te'n vas a la selva, te'n vas on dos ecosistemes es troben. Quan dues plaques tectòniques es troben, hi ha volcans, hi ha erupcions, hi ha terratrèmols. Quan dues persones que estan vivint als marges es troben, allà també apareixen coses màgiques. I jo crec que sí, que la vida batega molt més fort amb les persones que viuen en els marges. Pot ser dolorós, pot ser el que vulguis, però allà batega molta més vida, hi ha molta més essència humana, crec jo. I això, clar, és un material literari molt xulo, però a més, a banda del tema literari, a nivell personal també es veu. Aleshores, sí, caminar per aquests marges i mirar i experimentar-ho és xulo, és interessant, sí.
És que anava prenent nota perquè m'estàs deixant molts titulars.
Sí, la veritat.
Jo també n'estava apuntant, és que ha sigut superbo.
Com a periodistes, no? Ens fixem molt amb això.
Jo que n'hi ha per triar.
Hem començat l'entrevista parlant de formes, no? De formes d'explicar, i la teva història com a argument, i ara potser diràs que friqui que ets, comença realment a la pàgina 70. O sigui,
ho ha apuntat, ho ha apuntat.
Sí, perquè, clar, diu, abans et dediques a preparar el terreny, fas que el lector es vagi endinsant en aquesta manera d'entendre la vida, la vida del protagonista, la vida del seu entorn. Com has fet això sense que el lector no deixi de llegir en un moment donat? Vull dir, dius, arribes a la pàgina 70 i dius... O sigui, que per això, dic a l'audiència, si no heu llegit Guilleries, no llegiu la sinopsi, perquè el que diu la sinopsi no passa fins a la pàgina 70. Per tant, us haureu perdut una posada en context. No sé com ho has fet, a veure, explica-m'ho, perquè aquí també ens agradaria escriure i volem saber fa això, no?
Hòstia, no, doncs és genial que em diguis això, perquè vaig estic encara hiperpreocupat, bueno, allà no tant, però bueno, vull dir-te que estava molt preocupat per aquestes 70 pàgines, perquè tenia clar que no volia, era el més senzill, crec jo, que si et comença amb la història normal i ja està, en comptes de això que passa a la 70, ho poses a la primera i ja està. No? Hi ha un noi que va, veu el fil de sang i el continua, ja està. I comença l'aventura. Però això quan ho poso a la contraportada, vull dir, no passa res per dir-ho.
Spoiler!
Però, però no, volia, primera perquè és una veu infantil i les, quan un nen o una nena t'explica una història en general no, fa, no ho fa així, no ho fa per ordre, no ho fa dient, mira, tal dia em vaig llevar, no, no ho fa això. Comença a explicar de tot, pa, i al final s'ordena. I aleshores dius, vale, ara ja t'estic entenent. Però al principi no, aleshores crec que lligava amb el tipus de veu. I segona, em semblava també interessant això, fer un desplegament com de personatges, de tota la galeria de personatges que aniran apareixent, fer petits salts endavant i enrere, i això, no? És com un llibre d'aquests infantils que l'obres i es despleguen els personatges i després hi ha la història. I estava preocupat per veure, perquè veies fins a quin punt estava obsessionat, perquè ho veieu, jo mentre escrivia davant tenia un cartell enganxat a la paret que deia que no se'n vagin, durant aquestes 70 pàgines que no fugin de la lectura, que no tanquin el llibre i que no diguin, això què, jo estic en liu. I aleshores intentar, pues, això, bueno, a través de diferents maneres, mantenir la tensió i l'atenció per tal de que, bueno, que vagis veient, que els personatges es vagin seduint, que la història et vagi entrant a poc a poc, bueno, que vagis notant cosetes, no? Que hi hagi interrogants que apareguin, i després, un cop ja estem aquí preparats emocionalment, així una mica més tous, aleshores sí que literalment, a més crec que literalment et posa així, i dic, molt bé, doncs ara comença. O sigui que seu, corda del cinturón, perquè comença l'odissea.
Doncs això que estàs explicant de la manera en què un nen explica les històries em recorda molt a una novel·la que, bueno, vinc aquí un moment per recomanar-la també, com inspiració també, i és d'Elisa Levy, jo no sé d'altres coses, és la mateixa lògica d'un nen petit, no t'explica les coses amb un sentit ordre cronològic, no, ell te les explica com les sent. I en aquesta novel·la passa el mateix, inclús pitjor de tu, perquè fins a les últimes 20 pàgines no comença a dir,
ostres,
vale, ara té sentit el que està passant.
Ostres.
Fins al moment és tot com...
I encara t'atrapa?
Sí.
Ja, clar, però
és un repte.
També hi ha un altre element que també te'l volia preguntar, que és, sabem molt pocs noms, o sigui, tenim la noia, tenim el noi, tenim el capellà, però l'únic nom complet que apareix és en Joan Tur. I que, clar, és un personatge que triga, no?, en aparèixer. Qui és el Joan Tur? De qui ens està parlant aquest noi, no? Qui és el Joan Tur? Quan apareix, ni tan sols ens acaba d'agradar. Per què volia generar aquesta expectació al voltant del Joan Tur?
Sí, perquè, sí, és exactament així, eh? Sí, no hi ha, tots són malnoms o noms genèrics o només noms de pila, diguem, excepte un, sí. Que és en Joan Tur, que es diu sempre i sempre constantment amb el nom i el cognom, sí, perquè té un estatus especial. Té un estatus especial i, bueno, si l'has llegit o els que l'heu llegit, pues sabreu que té un estatus especial. És una mena de coprotagonista imprescindible perquè la història avanci. Té molt a veure amb això de la redempció que deia i la relació que s'estableix entre aquest coprotagonista i el protagonista o narrador principal, que és aquest noi, en Boy, és transcendental. És ballen un vals, crec jo, durant tota la història. Van ballant un vals. I es necessiten un a l'altre. Un a l'altre per fer les coses que han de fer emocionalment, un per redimir-se, l'altre per créixer i desenvolupar-se emocionalment. I aquest personatge volia que fos com relativament complexa, més o menys profund, rugós, que tingués coses bones, dolentes, que estigués ple de matisos, i el nom i cognom li donava aquest estatut, no?, una mica diferent, i amb Boy, el narrador, així també des del punt de vista infantil, la resta el situa, això amb el nom i ja està, però per ell aquest altre personatge és una cosa important, i com que és important, com en els profes, no diguem, és el senyor tal o la senyoreta tal o el que fos, no, aquest té nom, cognom, perquè és com un ésser important. Aleshores, per això, sí, simplement perquè veiem que és un personatge especial, aquest.
I t'ha passat que algun lector s'enfadi perquè el Joan Tur al final es converteix en una mena de boca expiatori de tot el que passa allà?
Pues
hi ha gent enfadada, no. Hi ha clubs de fans contra Joan Tur o a favor de Joan Tur, una campanya...
Fora conyes, la gent que m'ha parlat o que m'ha fet un feedback estan enamoradíssims de Joan Tur. De fet, sí que hi ha Sant Just d'Esvern i un club de fans de Joan Tur.
Sí?
Ostres!
Sí.
Jo sóc del club de haters de Joan Tur.
Sí, aleshores heu de crear, o sigui, algú ha de crear un de haters. Fantàstic, perquè aleshores vinga i que es trobin un dia en un descampat.
I ens matem. Sí. Fem un western, traiem les pistoles allà, cara a cara, un duel.
Aigua i tal, però... Sí, no, No, la veritat és que això genera una mica de tot, però bueno, la idea és que vinculis emocionalment amb ell també, fins i tot quan les coses no són, que coses que fa no són guais, però bueno, que entenguis per què ho fa. I sí, hi ha una mica de tot, la gent s'agrafa una mica de tot, sí.
Doncs Ferran, seguiríem parlant mitja hora més, però se'ns està acabant el temps. Només volíem agrair-te que hagis passat pel programa i també agrair-te aquest Guilleries, perquè al final... és un relat, un text molt necessari també en la literatura en català, vull dir, poder aportar, no, aquestes visions. Moltes gràcies per passar pel programa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí 15 dies amb més contingut, entre altres coses la prèvia de la 10a edició del Festival de Terror de Sabadell i una entrevista amb l'autor de Mentre durin les espelmes, el Josep Rodríguez. Us esperem, que vagi molt bé. Adéu-siau.